I en el Cinema Paradís, com cada divendres, hi trobem Jordi Horna. Jordi, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Bé, estem en època, entrarem en època de Setmana Santa, i antigament, en època de Setmana Santa, ja saps que hi havia aquelles pel·lícules obligades.
Ui. Quins temps aquells en el que només hi havia pel·lícules per mainada o de caràcter religiós, però no hi havia cap estrena d'aquelles que... I llavors arribava el diumenge de Pasqua, i el diumenge de Pasqua a la nit, als cinemes a Girona i tal, llavors a la nit del diumenge estrenaven la pel·lícula de la setmana següent, que solia ser, doncs, clar, després d'una setmana d'estar a dos veles, que se'n deia, doncs clar, hi havia ganes de que se... I normalment era una pel·lícula ja potent, no? Però bo, això, parlem del Juràssic, eh?
Sí. Aquí tinc una sèrie de pel·lícules d'aquestes que havíem, que s'havien vist, que es passaven, i encara alguna es passa. Per exemple, una de les més populars, es podien dir, està aquí davant de tot, és Ben-Hur, l'any 1959.
La pel·lícula favorita de l'Àngel Torrent. Sí. Ja ell espera que arribi Setmana Santa i Nadal
per veure Ben-Hur.
Perquè és una pel·lícula que es pot veure tant per Setmana Santa com per Nadal. I esclar, i és una de les que es projecten amb... Ara, la veritat és que també la cosa ha anat una mica de davallada, però era
una clàssica.
De totes
maneres,
si miréssim totes les cadenes que hi ha, segur, la trobaríem. Perquè, entre altres coses, els hi va molt bé, perquè tu omplen 3 hores i escaig de programació, gairebé més, perquè la pel·lícula, com que te la passen amb aquella quantitat d'anuncis, sobretot en segons quines cadenes, pues tu tenen gairebé 4 hores allà de programació. Però bueno, és un dels clàssics.
Un clàssic. Un altre que a mi, des de les que m'agrada més, el trobo molt ben feta, no sé si consideres amb mi, és la de Jesús de Nazaret,
sí,
de l'any 1977.
Sí. Aquesta, eren dos parts.
Sí, llarguíssima.
Eren dos parts.
La tinc en DVD gravada de la televisió.
Es va estrenar al cinema en dos parts.
En dos parts, sí.
Sí, era una pel·lícula... Aviam, acostumats a veure aquells relats de la vida de Jesucrist des d'un punt de vista molt religiós, aquesta pel·lícula era des d'un punt de vista molt cinematogràfic, eh? O sigui que, amb una banda sonora molt ben feta...
I els actors...
I esclar, tot un requinzell d'actors que... I, esclar, com que era feta en dos parts, permetia recrear, doncs, la vida de Jesucrist des del naixement fins al començament de la seva etapa apostòlica, i després la segona part, que ja era el desenvolupament d'aquesta etapa. La pel·lícula era una pel·lícula molt encertada, i a més va venir la seva estrena després d'una bona temporada que no hi haguessin títols d'aquest tipus. I esclar, Zeffirelli va fer una obra que ara ja estem acostumats que hi hagi pel·lícules amb dos parts i tal, però aquella
Perquè, clar, tenim
una gran superproducció.
Anthony Quinn, Laurence Olivier, Fernando Rey, Christopher Plummer, vull dir, Clàudia Cardinal, d'actors que hi havia.
Hi havia un repartiment d'aquells que se'n diuen coral, evidentment que hi havia una figura principal, que era l'entorn de la qual anava la història, però tot el requinzell d'actors que amb més o menys temps d'aparició en pantalla, però esclar, era un repartiment de luxe.
Una altra de les clàssiques, i també amb en Charlton Heston com a protagonista, Los Diez Mandamientos.
També. Són pel·lícules que ja són de caire religiós. Ja no estan tan circumscrites en l'àmbit de Setmana Santa, però sí que, esclar, Els Deu Manaments també era un altre clàssic.
Llarguíssima, també.
Sí. A veure, és que en aquella època aquestes grans superproduccions no s'hi posaven per una hora i mitja.
No.
Vull dir que, hola, vinc. I a més, eren pel·lícules que en aquell moment deixaven en l'espectador amb la boca oberta, perquè hi havia uns efectes especials que ara diríem que s'han superat, els efectes digitals, no? Però clar, en l'època aquella que tot anava a base de superprojecció, o sigui, de sobreprojeccions, sobreexposicions i transparències, això era un fenomen, doncs, extraordinari perquè l'espectador quedés bocabadat. Ara, esclar, molts s'han de conformar amb veure'ls només a la petita pantalla, però només us demano que feu un exercici d'imaginació tancant els ulls i veient segons quines escenes dels Deu Manaments, de Ben-Hur. Doncs imagineu-los, doncs, en els cinemes que en aquell moment es projectaven, que en l'època aquella era de moda tenir cinemes amb pantalles enormes, els cinerames i això, doncs veure allò amb aquella pantalla. I a l'època que l'espectador no estava tan ja avesat als audiovisuals, això els hi causava una sensació extraordinària.
Després també una altra pel·lícula que surt aquí a la llista és Barrabàs, de l'any 62, de l'Antoni Quint.
Ah, exacte, aquesta és sobre passatges de la Bíblia en què el protagonista no té per què ser necessàriament Jesucrist. Doncs també, vull dir, clar, Barrabàs era un personatge que surt a tots els relats de la història sagrada,
sí.
Però que es fes una pel·lícula directament dedicada a ell i que col·lateralment hi hagués la història de Jesucrist, doncs també va ser un encert per l'època.
De fet, comença a l'escena de Barrabà, la primera, ja ha acabat la crucifixió, que ell el deixa sí, lliure, sí, que entra en un bar...
És que és la seva història, al marge de... O sigui, ell arrastra amb la seva història el pes que li representa haver sigut alliberat perquè matessin a una persona, i llavors ell, la consciència que va prenent de que la cosa no anava per aquí, sinó que la inconsciència dels jueus i dels romans en aquell moment, els romans no, perquè van ser els que van deixar triar, no?
Sí.
I ell, a la pel·lícula, dramatitzen aquesta consciència que ell va agafant, tot i ser un personatge, doncs, malèvol al màxim.
De fet, una altra de les clàssiques, que també, bueno, aquestes, també en protagonista de l'Antoni Quint, és Les Sandàlies del Pescador.
Sí, Les Sandàlies del Pescador.
Una pel·lícula caire religiós.
Ja ambientada en una època actual,
sí,
que barreja una mica el tema religiós amb el tema polític, perquè, clar, que en un moment determinat, que la pel·lícula s'ambienta en plena Guerra Freda,
sí,
que un papa rus sigui, bueno, rus o soviètic o...
ucranià, diria.
Bueno, és igual, era de la URSS.
De la URSS, sí,
era del bloc de l'Est. Que pugui arribar a ser papa, això era un trasbals per el món occidental. I Els Sandàlies del Pescador també era una pel·lícula, a més, en el seu moment... molt ben ambientada, perquè hi havia moltes imatges que estaven fetes ja. I en aquell moment molta gent vam descobrir com funcionava el tema del conclave per triar el papa. Després se n'han fet moltes d'altres, han fet altres sèries, però en el moment en què es va fer les Sandàlies del Pescador vam descobrir el que era la fumata blanca, la fumata negra, com funcionava, com es deixava de fer. Era una pel·lícula molt instructiva a nivell d'un fet que era molt hermètic.
No sé si les escenes van deixar rodar al Vaticà o van haver de...
Mira, en el món del cinema no em pots fer massa cas perquè...
Quan te fan aquestes reproduccions tan exactes que no saps a vegades...
Perquè és que a vegades d'una petita reproducció te la enquadren de diverses maneres i te dona la impressió que estàs en una sala molt gran. Però, aviam, la reproducció de la Capella Sistina a Les Sandàlies del Pescador, si no era la Capella Sistina, ens hem de riure el barret.
Sí, sí, sí. Bueno, estaríem parlant de moltes més pel·lícules, però una altra clàssica, ja per acabar, és El Quo Vadis, que aquesta també surt sempre per Setmana Santa.
Sí, exacte, El Quo Vadis és una altra pel·lícula, un peplum dels que, diguem, doncs, abarca també una història que en aquest cas ja és posterior a la vida de Jesucrist, perquè estaria dins de la vida de Sant Pere, que i també aquí apareix Nerón, tota una sèrie de fets històrics que es dramatitzen perquè cinematogràficament siguin acceptables.
Després, ràpidament, La vida de Brian, La túnica sagrada, Espartaco, i la última que podíem posar-li a aquesta llista és La passió de Cristo, de Mel Gibson.
Déu-n'hi-do el rebombori que va causar, doncs, per l'extrema cruesa, que al fi al cap, jo diria que eren les altres que eren ensucrades. Perquè
tant.
Jo no crec pas que no fossin gaire més o menys cruels de lo que ell ens explica els romans quan martiritzaven algú. Esclar, el que passa... La gent, ara, La vida de Brian és hilarant. La vida de Brian és... Allò va ser un encert del Monty Python amb viure la vida paral·lela d'un personatge que és clar. I a més, amb tots els tòpics que en el moment en què es va estrenar la pel·lícula hi havia en la vida política normal. Les diferents faccions d'un mateix moviment polític. En fi, és, la vida de Brian és extraordinària.
És d'aquestes d'obligada visualització.
Sí. I a més, que cada vegada que la fan i t'hi enganxes...
Sí. No, és d'aquelles que no la deixes perquè vas que la fan... El que dius, t'hi quedes enganxat.
Records o pijos magníficos.
Exacte, sí senyor. Molt bé. Jordi, no sé si hi ha pel·lícula religiosa d'estrena, aprofitant que és Setmana Santa. Suposo que ara aquestes èpoques ja poques, perquè em penso de les últimes, em penso que va ser aquesta que n'hem estat parlant ara, la de Mel Gibson, i em penso que ara aquests últims anys són així pel·lícules religioses que recordem, em penso que no...
Home, pel·lícules religioses sí que n'hi han hagut, però que siguin tan...
Perdó, aquests últims anys
que siguin tan
estrenades
tan
ara per aquesta època.
Sí, tan circunscrites a la vida de Jesucrist, doncs mira, ara hauria de fer memòria, en aquests moments no. Tinc només aquí davant el paper que t'havia una quantitat d'estrenes impressionant i ja estic pensant en què haurem de córrer i tot.
Anem a el que toca, vinga.
Bueno, doncs aquesta setmana hi ha algunes estrenes que ja arriben en previsió de que la setmana que ve la mainada fa festa i les famílies doncs podran gaudir d'alguns títols que són pensats per a tota la família. Per tant, en aquest aspecte ja en tenim algun d'aquests títols que ja ens arriben aquesta setmana, perquè normalment la setmana que ve, per exemple, que és per Setmana Santa, ja no hi ha tantes estrenes com aquesta. N'hi ha moltes menys, gairebé la meitat. Per què? Perquè s'estrena tot una mica abans, perquè després, quan arribi Setmana Santa, bum, torni a aflorar. Perquè clar, aquest cap de setmana és el primer de les estrenes de divendres, d'avui. Però la setmana que ve, aquestes estrenes d'avui continuen la seva campanya. Clar, per tant, moltes de les que avui arriben ja són perquè aguantin durant la Setmana Santa. I, doncs, pel·lícules com... Hi ha força drama romàntic, hi ha força comèdia romàntica, també hi ha pel·lícula francesa, no m'ho preguntes, però ja t'ho dic, i precisament una pel·lícula francesa que pinta força bé per al repartiment i per al director. La pel·lícula es titula Dobles vides, és una comèdia romàntica, i que el director és Olivier Assayas, un director reconegut del cinema francès, i que en el repartiment hi trobem la Juliette Binoche i en Guillaume Canet. Per tant, és una pel·lícula que, si ens recordaria les típiques pel·lícules de Woody Allen, amb molt de diàleg, amb molt de cinisme per part dels protagonistes, per molts equívocs que es poden plantejar, i bé, aquí doncs, ells dos interpreten una exitosa parella, ella és un editor reconegut i ella és una actriu d'una sèrie de televisió, i tots dos tenen líos fora del matrimoni, però aparentment doncs són una feliç i exitosa parella de parisenca. Dobles vides, aquesta podria ser la pel·lícula seriosa que destacaríem de la setmana. N'hi ha d'altres, però aquesta, mira. Llavors, també tenim alguna altra, dues pel·lícules alemanyes aquesta setmana, que una és A la volta de l'esquina, que és un drama, però també un drama romàntic. És la història d'un home tímid que treballa en el torn de nit d'un supermercat, reposant la mercaderia que es va esgotant, i aquí doncs, bueno, ell és el lloc on ell pot entablar amistat, tot i la seva timidesa, no? I aquí coneixerà una noia, i en fi, els problemes que hi ha és que aquesta noia està casada, però ell, tot i així, doncs, li cau tan bé que farà tot el possible per intentar superar aquesta timidesa que té. Una altra pel·lícula que també la podríem considerar romàntica, està basada en uns llibres escrits per l'Anna Todd, i la pel·lícula es titula After, aquí empieza todo, i és la història d'una jove que és molt responsable, és estudiant, amb grans aspiracions, però que les coses canviaran quan conegui un noi que és tot el contrari d'ella, rebel i a més a més amb una faceta molt misteriosa de la seva vida. Va, pel·lícula amb protagonistes adolescents, per tant, també podríem dir que va estar encarada una mica en aquestes properes festes. Un altre drama romàntic, però en aquest cas britànic, és El dia que vendrà, pel·lícula que també té un repartiment força important, com són l'Alexander Skarsgård, la Keira Knightley i en Jason Clarke. La pel·lícula està ambientada en 1946, quan un coronel britànic i la seva dona doncs, estan a Hamburg perquè doncs, van allà a dirigir la reconstrucció de la ciutat després de la Segona Guerra Mundial. Allà doncs, els hi assignen una vivenda, però clar, en aquesta vivenda també hi ha gent que viu, que són alemanys. En fi, aquí hi ha un xoc de cultura, de nacionalitats que havien estat enfrontades durant la guerra, i això doncs, provocarà tota una sèrie de situacions en què afectarà doncs, les relacions dels personatges. Animació, evidentment.
Home,
animació. Doncs arriba El Parque Mágico. El Parque Mágico és una pel·lícula familiar que és una coproducció entre Paramount Pictures i Nickelodeon Movies, que o sigui, és Estats Units amb Espanya, i està realitzada per l'estudi espanyol d'animació Ilion Animation Studios. Per tant, és una pel·lícula on la participació espanyola és molt important. La protagonista és una nena que té una gran imaginació i en la seva imaginació doncs, inventa parcs de temàtics, els dibuixa, els crea, se'ls imagina, i com per art de màgia serà traslladada a un d'aquests parcs, el Parque Mágico, que dona títol a la pel·lícula. La pel·lícula té una cançó, aquesta cançó està interpretada per David Bisbal. Llavors anem amb un drama que es diu La professora de parvulario. L'història d'una mestra de parvulari que doncs, té una rutina diària molt, molt rutinària, valgui la redundància, fins que un dia descobreix que hi ha un nen que té unes dots per la poesia extraordinàries i, esclar, farà mans i mànigues perquè aquest nen pugui desenvolupar el seu talent per la poesia. Però no us enganyeu, sembla que sigui una pel·lícula familiar, però és un thriller de suspens, O sigui que, sí, hi ha un moment que fa un gir i el que podria semblar una cosa molt planera fa el canvi. La sombra del passado és un drama d'intriga alemany que està dirigit per Florian Henkel von Donnersmarck. Aquest senyor és el que va dirigir La vida de los otros, aquella pel·lícula que va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa. I aquí el protagonista és un jove artista i a través de la seva vida viurem els 30 anys de l'Alemanya que va passar dels nazis a ser la República Democràtica Alemanya, o sigui que va passar del nazisme al comunisme. I això vist a través de la vida d'aquest jove artista. Lo dejo cuando quieras, la comèdia espanyola de